Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Gràcies, Joan. Molt bon dia a tothom. Fem una repassada de les principals notícies a aquesta hora. Barcelona i la seva àrea metropolitana han passat finalment a la fase 1 del pla de desescalada després d'haver estat durant una setmana les úniques zones de Catalunya en l'anomenada fase 0 avançada. Aquests territoris s'uneixen així a les tres regions que ja van saltar la fase 1 la setmana passada: Catalunya Central, Lleida, Girona, l'Alt Penedès i el Garraf, que continuen aquesta setmana en fase 1. Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre avancen cap a la fase 2. I aquest canvi de fase comporta novetats pel que fa a les activitats permeses. La més cridanera en fase 1 és la recuperació de les terrasses. Estan permeses les reunions de grups de 10 persones com a màxim i les terrasses de bars i restaurants poden obrir el 50% de la seva capacitat. A més, els comerços poden fer rebaixes i també tornen les visites als museus i el préstec a les biblioteques. Recordem que els llocs de culte poden obrir amb un terç de l'aforament i amb limitacions. En aquest sentit, la Basílica de Santa Maria de Montserrat només estarà oberta al culte durant aquesta fase 1, decretada pel govern espanyol, pels residents de la regió sanitària de la Catalunya Central, és a dir, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès, que vulguin pregar, assistir als oficis o venerar la Mare de Déu. No obstant, les persones d'aquestes comarques que vulguin assistir als oficis de la comunitat benedictina, és recomanable que facin una reserva de lloc a través dels telèfons 93 877 7766 o 93 877 7701. D'aquesta manera es garanteixen les mesures sanitàries recomanades a tal efecte. Hem de dir que pel que fa a la fase 2 s'acaben els límits horaris, encara que els més grans de 70 continuaran amb les seves franges específiques i es podrà accedir dintre dels restaurants fins a ocupar un 40% de l'aforament. Això pel que fa al Camp de Tarragona, al Pirineu i Aran i Terres de l'Ebre. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufete Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufeterojas.es. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Root Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Recordes els top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
O Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 10 i 4 minuts.
Cinquenters. Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, parròquia de Ràdio Estel? Com esteu? Bé? Sí? Bé? Estupendo, estupendo. Sembla que respira un aire nou, eh? 73 dies. 73 dies. Si ens ho arriben a dir, Toni, si ens ho arriben a dir... És que si ens ho arriben a dir, segur que haguéssim dit... Ah, no, aquest que s'inventa les coses. No facis cas, no facis cas. Sempre volen introduir temes. No facis cas, és que no val la pena, no val la pena. Estem passant... Fixeu-vos el temps verbal. Estem passant una pandèmia... És que hem passat... No, estem passant... Si no, no portaríem mascareta. I la portem i la portarem. I espera. Jo vaig comentar el divendres passat. Mundial de Futbol 2002. Companys, amics d'un servidor, que deien... 2002, al Japó, eh? I han passat ja 18 anys. Què deien? Ostres, aquí los japos porten mascareta tot el dia. Estan malalts amb la pol·lució. És cert que a Tokio hi ha molta policia, sí, policia, com un Joaquín Sabina, policia. Molta policia i molta pol·lució. No em surt la paraula pol·lució? Pol·lució, sí, pol·lució. I ja veus, any 2002. Ostres, és increïble, eh? És increïble com són aquesta gent... Sí. Ja fa més de 20, de 18 anys, gairebé 20 anys, que els japos i les japas, hauria de ser així, porten mascareta. Que si la pol·lució, que si el virus, ta-ta-ta, pam. Ara, amb l'excusa, bueno, no m'agrada gaire la paraula excusa, amb l'excusa del confinament, ens toca portar la mascareta. Bueno, doncs la portem, ja està. Al metro de Barcelona, cosa que em sembla bé, avui... Ja hi ha avisos per megafonia a cada vagó, a cada tren. És obligatori l'ús de mascareta. És obligatori l'ús de mascareta. Plum, plum, plum. Em sembla bé. Em sembla bé. Va, anem amb notícies positives per donar una entrada optimista. Barcelona, única ciutat d'Espanya en la que no es pot ni entrar ni sortir pel confinament. Bravo, 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 bravo. Molt bé, molt bé. Estamos que nos salimos, eh? Visca Barcelona. Uah, uah. Què podem fer? Tothom s'ha fet un expert en fase 1, fase 0,5, fase 2. Jo, per exemple, Toni, jo puc venir des de casa aquí en patinet? No, 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 perquè no tinc carril. Sí, no, sí, clar, paga tu la multa. No tinc carril bici. No tinc carril bici. Que ara han pintat el carrer Indústria i el carrer València. Em sembla bé. I Pau Claris, Via Laietana... No, Via Laietana, que ja és des d'Urquina, una cap avall, ja és Via Laietana. I s'han carregat dos carrils. Em sembla bé. Em sembla bé. Em sembla bé. Evidentment, si aquest programa tingués a SEAT, hagués seguit de patrocinador, jo no diria el mateix. Ahora diría, hombre, claro, perdona. Estos son mis principios. Y si no le gusta, tengo otros. Ah, con tu tome, ¿eh? Al final... Es que Madrid te roba. No, mira, que hay una empresa de Madrid que vuelve a negociar con tú. Ah, bueno, ey, parlem. Eso es muy Pujol, ¿eh? Muy más. Ey, bueno, parlem. No nos entendremos, pero bueno, si fem negocios... Bueno, pues aquí igual. ¿Qué es que SEAT ya no patrocina aquest programa? Va estar 3 mesos... I, clar, i... Sergi, hauries de fer algun comentari, perquè, clar, és que estan deixant la ciutat de Barcelona. Clar, és que no es podran anar en cotxe, clar, repartidors, gent que no pot caminar gaire, clar, on portes la teva mare si no pots anar en cotxe? En taxi? Sí, bueno, el taxi és molt caro. Bueno, ja està. Però com que no continua de patrocinador, ni SEAT ni a ningú més, de moment, eh? De moment. Allò si demà ve Nissan... Ai, no, Nissan, no. Peugeot, Renault... I diré, Sergi... Ben... Bueno, pues jo estaria fent aquí un alegato. Tu agafes el teu Renault i no pots anar a deixar un paquet que necessiten. Portes un cor d'aquests... Bueno, doncs pues no és possible. Total, que mira que hi ha províncies a Espanya, mira que hi ha localitats. Capitals de província. Diràs, bueno, hi haurà una, el dia 25 de juny, hi haurà una a la qual no podràs ni entrar ni sortir. Barcelona. Ara que penso, Estefania, tu vens des de Pineda, no? Ah, bueno, activitat essencial. Vale, vale, vale. Portes el paper, no? Sí, també porto el paper. De moment, només m'han parat una per dir que jo no podia conduir amb un patinet al Passeig Maragall. No passa res, no passa res. En fi, família, tinc ganes de dir coses, tinc ganes de fer coses, tinc ganes de fer programa. Avui tenim el llist, el nen que diu tots els països del món, sí. Us explicaré una cosa, després l'ampliaré. Ara és només un tast, un tast. Fa uns anys, us parlo de l'any 2003, jo treballava com ràdio i un dia fèiem un programa cara al públic, a la Fira de Cornellà. I es presenta un nen, un jove, clar, li hem d'arrestar 18 anys, que em diu, escolta, em sé de memòria tots els països del món. Felicitats. Te'ls puc dir en el temps que vulguis. Diu, què vols dir? I en la forma que vulguis, de la A a la Z, de la Z a la A, o per situació geogràfica en el mapa. Diu, carai, què està passant aquí, que m'he perdut? Diu, ja, però és que avui fem el programa cara al públic. És igual. Jo, si vols, on feu el programa? A la Fira de Cornellà. Jo vaig a la Fira de Cornellà, si em dones una acreditació, jo vaig, entro i et dic, davant de la gent, tots els països del món. Diu, carai, això és una passada. Jo pensava, se n'oblidarà. El meu error, ara ho puc dir, i el seu oferiment va ser en dir tots els països del món en el temps més ràpid possible. Perquè anava tan ràpid que no s'entenia. Però bueno, us deixo un tast i després l'explicarem. No recordo el nom, em vindrà, possiblement em vindrà, perquè jo després m'hagués encantat tenir aquest noi i portar-lo a l'Hormiguero. Perquè és que això és una exposició de la memòria, al final és tècnica, Al món hi ha 178 països. Mira, un actor que sap un actor, una actriu que sap un monòleg d'una hora i mitja, no et sabràs tu 178 països. És tècnica. Però jo, més enllà de tres... Espanya, Andorra, França... Ja començo ja a dubtar. Itàlia, Grècia, Xipre... Bueno, escolteu, sisplau.
Todos los países del mundo, el tiempo empieza ya.
España, Andorra, Francia, Gibraltar, Portugal, Francia, Italia, Mónaco, San Marino, Santa Sede, Malta, Suiza, Australia, Liechtenstein, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Yugoslavia, Macedònia, Albània, Grècia, República Txeca, República Eslovaca, Hongria, Bulgària, Turquia, Xipre,
Polònia... Un minut i 10 segons. Tots els països del món. Això, i a més, amb total tranquil·litat. I davant de la gent, que encara pots quedar-te una mica en blanc. No, què va, què va. I per situació en el mapa. I quan s'acaba, diu, ha agradat, Diu, carai, sí, ha agradat. S'anava afegint la gent, com dient, oh. I hi ha un aplaudiment extraordinari. Diu, vols que te'ls digui ara de la Z a la A? Diu, no. Però és veritat que l'exhibició va ser espectacular. Sí. Tant de bo la puguem repetir, que espero que sí.
Brasil, Bolívia, Perú, Ecuador, Colòmbia, Venezuela, Mèxic, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Andorra, El Salvador, Guatemala, Belize, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Haití, Bahamas, Antigua, Barbuda, Trinidad, Tobago, San Cristóbal, Nevis, San Vicente, Santa Lucía, Barbados, Granada, Antillas, Holandès, Guadalupe, Martínica,
Dominica... He vist a cambrers de Cádiz dir-te les tapes més ràpid que aquest home. Perquè ha dit, ai, tinc un tall d'un cambrer de... Tinc un tall que una falca. Aviam si ho puc recuperar després. En fi, coses de la memòria. Coses de la memòria. Ens apassiona la memòria, ens apassiona el passat, perquè és la base del nostre futur. Carai, que bé que m'ha quedat això.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
A inicis del mes d'octubre de l'any 1975 naixia una revista extraordinària, la millor revista espanyola de futbol i possiblement europea durant el seu temps. La revista va acabar la seva trajectòria professional al novembre de 2011. Jo he dit fa uns dies, els 40 anys de Don Balón no van arribar al número d'anys que va complir Franco al capdavant de la dictadura, però van ser 36 anys, 36 anys de Don Balón. M'agradaria parlar, jo crec que evidentment s'ho mereix, perquè parlis amb qui parlis, sigui de la professió, sigui dels mitjans, que ja et dic jo que la majoria de periodistes avui dia en actiu, periodistes de l'època, han passat per Don Balón, han passat per Diagonal 435, la majoria. Insisteixo, siguin de l'ofici o no siguin, tothom encara parla, 9 anys després del seu adeu, de la revista Don Balón. I amb nosaltres tenim el fill del fundador, Rogelio Rengel, que té el mateix nom que el fundador. Rogelio, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Jo estic boníssim, si em permets, per l'edat que tinc. I pel que està passant, jo em trobo bé i em noto que estic al mercat encara.
Doncs jo fa temps que vaig sortir.
Bueno, com estàs tu?
Bé, bé, sí? Bé. Sí, no tinc, amb el que està caient no tinc cap queixa, tu.
Bien.
No m'hi queixo. L'únic que vull fer és un comentari.
Un comentari. Ja. Comencem amb un comentari. Ja primer pal a l'entrevistador.
No, però Don Balón segueix funcionant.
Sí. Continua.
No, Don Balón no ha deixat de sortir mai. Encara estem d'una altra manera, en versió digital, però encara estem ahí peleando, com es diu la pel·lícula. Sí que és cert que no tenim la força que teníem abans, no?
Sí,
però encara estem allà durant guerra.
Sí, segurament no. He comès, seguríssim, he comès un error al dir que Don Balón va tancar el novembre, però, clar, el consum digital és avui el pa de nostre de cada dia, mai millor dit, a Ràdio Estel, i, per tant, Don Balón encara segueix sortint. A donbalón.com?
Sí, senyor.
I a diferents xarxes, especialment Twitter. Instagram, esteu, Instagram?
La veritat és que les redes socials no les utilitzem massa, perquè, com en dèiem, hem canviat molt, i ara, diguéssim, el tema de les redes socials i tot això implica una feina i un treball que no tenim recursos per mantenir-ho. Ens dediquem només a fer notícies. Ja el que surti, doncs, la gent ja s'ho mouen o no ho mouen, si el que diem està bé o no està bé. Però nosaltres, de moment, encara només fem notícies. Seguim fent en digital a la vieja usanza.
Sí, home, recuperant i defensant una mica la marca de la prestigiosa revista. Clar, quan neix Don Balón, l'any 75, tu hi eres al món?
Sí, tenia 3 anys.
Bueno, però ahí estaves.
Sí.
Molt bé. Quan comences a adonar-te que tu i Don Balón, del que va fundar el teu pare, tu comences a saber que tu pertanys a aquesta aventura periodística?
Pues jo recordo, no sé exactament quin any era, ¿vale? Jo devia tenir, no sé, potser ser l'any 80 o el 79, es va fer una promoció amb la qual es regalava una pilota de futbol si et subscrivies a Don Balón.
Ah.
I jo recordo, jo havia de ser més de juny o de juliol, que estàvem, la meva mare, el meu pare, jo i el meu germà,
sí,
amb dos periodistes que... Un periodista que va morir, que no me'n recordo el nom, que treballava a la divisió espanyola, fent caixes el dissabte i els diumenges, enviant les pilotes. I recordo aquella imatge de, diguéssim, de molta calor al despatx.
Sí.
I jo, diguéssim, i el meu germà fent com de transportistes, mentre la meva mare, el meu pare i aquests dos anaven embolicant i ficant les pilotes dintre la capsa. Les pilotes que venien de la Índia, que la veritat eren molt dolentes.
Bueno.
Però recordo que era aquella imatge de passar-me els dissabtes i els diumenges del mes de juliol fent caixes per enviar pilotes.
I tu tindries més o menys quants anys?
Jo diria que havia de tenir 8 o 9 anys.
Vale. A partir de llavors jo crec que ja tu comences a ser conscient de dir, ostres, els pares tenen una revista que es veu que malament no funciona.
Sí, a partir de llavors vaig començar com a, diguéssim, a entendre el que dedicava el meu pare o la meva mare. I sí, vaig començar una mica, ja vaig començar a ficar-me tot això.
Per cert, abans de seguir, com està la mare, Mare Teresa, com està el pare, Rogelio?
Bueno, jo, mon pare fa temps que no tinc massa relació i la meva mare està bé, assustada amb el tema aquest del coronavirus, molt assustada, però bé, sin queja, la paraula és sin queja.
Sí, 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 sí. Records un petó a la mare. I el teu germà, Amadeu, que el dia del meu aniversari sempre m'envia un missatge, sempre, sempre, és un dia tonto, a més, perquè és el 31 de juliol i ningú se'n recorda, perquè entre els que venen de vacances i el que se'n van, el dia 31 és com un dia aquest nul que ningú no està per la feina i ja està. Però sempre m'envia un missatge, l'Amadeu. Com està?
Pues la veritat és que quan va acabar el tema de l'envalor en paper i tot el que va ser amb el meu pare,
sí,
vaig tallar moltes relacions entre ella i la del meu germà. Un hecatombe d'aquestes que diguéssim que trenquen moltes coses i vaig trencar molt amb el meu germà.
Bueno, en tot cas...
Sí, no t'has picat molt drama.
Bueno, no. Drames hi ha a totes les famílies, a totes.
Sí.
Drames, situacions, després toquem una mica, però una mica només el tema. Don Balón era... Don Balón escrit, Don Balón impremta, Don Balón quiosc, per així dir-ho, per diferenciar-lo de Don Balón digital. La Bíblia del futbol espanyol. Clar, estem parlant d'una època on no és... El resum dels partits del diumenge el veiem els dilluns. I Don Balón sortia dimarts amb fotografies en color, no de tots els partits, però sí d'alguns. I el prestigi de Don Balón, especialment a l'estranger, era espectacular, competint, plantant cara i superant en moltes ocasions a revistes de prestigi com Guerin Esportivo, Shoot, Kicker, a bola, espectacular. Sí o no?
Jo, saps una cosa que jo amb el temps m'he adonat compte? Que a Don Balón va haver-hi molt de talent, però molt. I el problema que va tenir Don Balón, per mi, va ser sempre que no es va poder retenir aquest talent. Tu agafes una mica els directors que han hagut a la revista,
sí,
i tots són molt bons, però quan dic molt bons no és aquella frase, no. O sigui, amb el seu camp han sigut números uns, i números uns que després, quan han sortit d'aquí, han fet mil coses. I aquest va ser el gran problema que va tenir Don Balón, que no va ser capaç de poder retenir aquest talent, perquè el talent, clar, quan veig el que dèiem, ho fèiem a l'extralliga, doncs Marc el copiava. Al Todo Futbol, doncs Marc el copiava.
Sí.
I quan tu lluites contra gegants, és molt difícil lluitar. Però el talent que va tenir aquella revista, això jo agafo a vegades noms que hi ha hagut per allà mig, i és que, vull dir, Mercedes Milà, primera directora.
Mercedes Milà, sí. Mira, un dia estar aquí al... Sí.
Dius, aquests tios eren monstros, però monstros de... avui en dia vivim un tema en periodisme,
sí,
que està bé, però jo crec que el periodisme que es feia en aquells anys, diguéssim, als anys 80 o als anys 90, era bestial. Vull dir, jo, per exemple, no sé, coses que t'he vist fent a tu del futbol local aquí a Catalunya i tot,
sí,
això,
sí, sí.
A mi em sembla extraordinari, però extraordinari. I clar, el problema és que a vegades tot aquest talent tens que retenir-lo, i sobretot a part de retenir-lo tens que saber monetaritzar-lo. I això és molt difícil, és la clau. Però bé, el talent que va tenir, que ha tingut la revista, jo crec que no crec que sincerament que hi hagi hagut, diguéssim, amb qualitat i quantitat tan gran com hi ha hagut aquesta casa.
Jo recordo la primera vegada que vaig estar a Don Balón. Clar, jo vaig ser primer número l'any 75, amb 11 anys. Jo em vaig assabentar de l'aparició de la revista i vaig comprar tots els números. Tots. Tots són tots. I clar, jo pensava, el primer cop que vaig estar, dic, bueno, això em trobaré en un edifici, perquè la potència de la capçalera era, ostres, Don Balón, un edifici, secretaris, secretàries, ascensoristes, gent que, per favor, trigaré molta estona a veure alguna persona important a la piràmide de la redacció. I, ostres, i era un pis.
No.
Era un pis de la Diagonal.
Sí.
Em vaig al·lucinar molt, dient, ostres...
Era un pis de la Diagonal de renta antiga.
Home, no ho espatllis tant. Sí, clar.
Que clar, quan tu vas penses, no, en Diagonal, en Tarifa de Montaner i tal, sí. I no, pagàvem 150 euros.
Bo. Encara està al pis aquell? Encara pertany a Don Balón, ja no?
No, era de lloguer.
Clar. No, pensava que igual, mira, no, continua la renta antiga perquè aquests pisos de la Diagonal són tots d'una persona, no? Crec que un dia em van comentar.
Sí, eren la veïna del principal, era la guanya de tot el carrer, és la guanya del carrer.
I encara estan a 150 euros, t'ho dic perquè igual m'escapo d'aquí quan acabi el programa.
Crec que quan vam marxar d'allà encara estan celebrant. És que vam fer una gran festa, la veritat.
Sí,
no t'enganyaré.
Clar. Parlant de festes, eren molt conegudes, era a la professió i fora de la professió, perquè després es feia molt ressò, no amb xarxes socials, perquè no existien, lògicament, però en altres mitjans, fiesta d'un balón, i quan parlo de festa no vull que tingui un tema absolutament empresarial, és a dir, la fiesta de d'un balón, la pilota d'or que li donem a Forlán, jo crec que li vaig donar l'última pilota d'or perquè d'un balón era a Espanya l'entitat, la revista privada que era l'encarregada de redactar els golejadors de forma oficial i generar la pilota d'or. Ja està, jo li vaig donar a Forlán, al Madrigal de Villarreal, sí.
Si no recordo malament, ai, per culpa d'un balón, l'Eto'o no té la bota d'or.
Més que per culpa de d'un balón, bueno, per un dictamen d'un director que va tenir d'un balón i que possiblement estigui parlant amb tu.
Sí, no? Vull dir, una mica tu, diguéssim, la teva opinió va ser la que va fer que l'Eto'o...
Bueno.
No?
Sí. Hi havia un gol contra el Mallorca que ballava. Saps aquell diputat que balla sempre? Pues sí. Hi havia un gol contra el Mallorca que ballava i ja està. Certament Samuel Eto'o tampoc es va portar extraordinàriament bé. Però bueno,
El que vinc a dir-te és que a vegades sí. Allò, la persona que dius, bueno, que està por ahí, que em sembla que no molesti, que no és important, pues al final dius, pues mira, pues és més important del que pensaves.
Sí. Aquelles festes Hotel Princesa Sofia, gent de cert renom al món periodístic, al món futbolístic, Risto Stoikov, jugadors internacionals, entrenadors internacionals, a un hotel, festa d'un balón. I allò, mica en mica, es va anar apagant. Clar, d'un balón jo crec que va ser també una mica la víctima de la premsa escrita que va fotre una baixada bastant important a partir de l'any 2000. Dic, o teniu altres tipus de motivacions, excuses?
Jo tinc un consell. Jo crec que, diguéssim, i ara més que mai,
sí.
Jo crec que els mitjans de comunicació avui en dia no es tracta de fer un bon periodisme, sinó es tracta de fer el periodisme que a la gent li agrada. ¿Vale? És a dir, a mi, per exemple, em pot agradar molt el teu programa, però si a mi m'agrada molt i a 50 persones no... Pues millor que hi haguessin 50 persones que no el Rogelio. No? Sí. Jo crec que el problema que vam tenir és que vam fer un producte que ens agradava molt a nosaltres, però que no acabava d'agradar a la gent. Perquè els mitjans de comunicació segueixen funcionant. I, avui en dia agafes les redes socials o internet i grans diaris segueixen funcionant millor que mai. Hi ha més audiència que mai, és més que mai. El problema és saber moure't amb el que vol la gent i una mica no canviar la teva filosofia, sinó adaptant-te a la teva filosofia. I crec que això no es va saber fer, perquè això també és cert que necessita una velocitat i un temps, i sobretot confiar a vegades amb els professionals i no amb les persones que ho dirigeixen. I crec que moltes vegades s'havia d'haver escoltat molt més a la gent que estava, diguéssim, a sota,
sí,
que no els que estàvem dirigint, d'alguna manera. I aquí em faig responsable jo.
Clar, la notorietat de d'un balón a nivell periodístic té un punt que encara continua amb aquesta versió digital. Més enllà de moltes entrevistes, moltíssimes entrevistes, vosaltres, d'un balón, em refereixo, va inaugurar... Feia uns dinars amb gent de renom del món periodístic, del món futbolístic, que es feien a la mateixa redacció. Recordes?
Sí, tant, jo me'n recordo, sí. Molt interessants. Perquè veien moltes coses que després no es podien dir mai, que aquest era el gran problema, també.
Clar, que era el off the record, eh?
Sí, jo recordo... Vam fer molts dinars.
Sí.
Recordo un amb el Radomir Antic, que a mi em va impactar perquè tenia una imatge de l'antic d'una manera,
sí.
Va semblar totalment diferent, un tio encantador, i deia unes coses amb una coherència,
ho era.
Amb un sentit comú,
sí.
Que a mi em va impactar aquell home.
Sí.
I el que més em va impactar és que no vaig poder explicar res mai a ningú, perquè clar, traicionava una mica
l'esperit de la trobada, que era lo que passa en el campo se queda en el campo, i lo que passava, el que passava aquella redacció, aquell consell de redacció, aquella taula llarga, ho fèiem els dinars quan em va tocar ser director de Don Balón, fèiem els dinars aquells que eren un cada dos mesos aproximadament.
Sí.
Doncs es va quedar allà. És més, recordo que el dia que Jan Laporta fa l'anunci de que fitxa Ronaldinho, l'endemà es van veure portades d'Esport. No Ronaldinho, no, Beckham. Perdó, Beckham. Que Esport i Mundo Deportivo fan fotomuntatges de Beckham amb la samarreta del Barça, aquell dia estaven fent un dinar amb Joan Laporta i Marc Ingla.
Sí, tant.
Estaves tu a Don Balón.
Sí, sí.
I Joan Laporta, estem parlant de l'any 2003, com ha canviat el temps, rep una trucada de Sandro Rosell, vicepresident a la seva candidatura, això és que ho puc explicar, perquè això va passar, dient-li que tenia l'okay del Manchester per negociar el fitxatge de David Beckham al Barça. Bueno, tot el dinar, recordo que Jan Laporta estava absolutament eufòric de la trucada del Sandro, dient, Sandro, ets fantàstic. Sandro només va fer, només amb cometes, possibilitar que el Barça podria negociar amb el Manchester. I això aquí es va traduir en Beckham culé. Evidentment no va ser així, i evidentment no va ser això. Però l'eufòria que va mantenir Jan Laporta durant tot el dinar, amb el qual estàvem parlant també de temes off the record, va ser espectacular. Espectacular. Sí. Jo no sé si al món del futbol, entenc que altres gremis també, Rogelio, però al món del futbol arriba la gent un 10% de coses de les que passen? Un 10, un 15?
Pues jo et dic una cosa.
Ai.
Jo, de vegades, jo que penso una mica, com dius tu, que dius, a mi em dóna molta ràbia, a vegades no puc explicar el que sé, i aquí és on de vegades entens la diferència entre els grans periodistes i, per exemple, el meu cas, no?
Sí.
Perquè bé que els grans periodistes tenen aquesta informació i d'alguna manera la transmeten d'unes formes que poden fer-ho i que jo no sóc capaç. Perquè, per exemple, això que m'estàs explicant del Beckham... O del...
Sí.
Jo, per exemple, tinc una informació del fitxatge del Xavi Hernández pel Barça, de com a entrenador del primer equip de fa uns mesos,
sí.
Vale? Que ningú ha publicat, i a mi persones, diguéssim, em diu, una persona que em va dir, mira, jo he estat davant del Xavi i davant de totes aquestes espècies de persones, i tot el que estan dient, tot és mentira.
Què dius?
Persona que, sí, t'ho dic de veritat. Jo, a mi m'han explicat una història, però a més, i la persona que t'ho dic, que m'ho diu, no és que em digui, no, mira, té uns interessos, no, és un tio que em va dir, Rogelio, tot el que han explicat, tots, ningú ha dit la veritat. I bueno, pues vale. I m'agradaria explicar algun dia la veritat, no sé si algun dia sortirà o no, però no pots. Perquè, clar, em diguéssim, a vegades és més important no traicionar la
font.
La confiança d'una persona,
sí.
amb la notícia, no? Però clar, i m'expliquen aquestes coses. Dic-te una cosa, per exemple, jo quan una cosa que em va impactar molt de Laporta, jo me la porta, me les vaig tenir molt dures, vale?
Sí.
I bueno, li vaig dir de tot, vaig criticar molt quan estava president del Barça i tot això. I una cosa que em va impressionar molt de Laporta, molt, i en molt positiu, és que passats els anys, estic parlant aproximadament fa 2 o 3 anys,
sí.
Vale? Per un amic en comú, vale? em diuen que Laporta amb mi està molt dolgut. Vale?
Sí.
Perquè jo, no, a vegades, no ets conscient,
sí.
de dir, si jo puc dir-te una cosa a tu, i tu i jo ens podem barallar, però jo no sé si els teus fills com reben aquesta informació que jo dic contra tu, no?
Mm.
Em va dir una cosa que em va afectar moltíssim, i em va dir que alguns articles que jo havia escrit contra Laporta els havia llegit al seu fill i que li havia produït molt de mal amb el seu fill.
Yeah.
A mi em va saber molt de greu.
Sí.
me sabia molt de greu, perquè el que et dic, jo amb tu puc dir de tot, vale? Però som adults i cadascú...
Sí.
Però quan saps que una persona els puc fer mal a un fill, a mi amb sí. Ja no, res. I un dia, jo me'l veia moltes vegades que anava a esmorzar a la porta d'un bar que està al carrer Diagonal, cantonada de Villarroel, vale?
Sí,
un dia
sí.
vaig anar cap allà i me'l vaig trobar, i me'l trobava moltes vegades passejant pel carrer, no? I em mirava el tio amb una cara que diu, joder, si fos com el Superman, ara mateix em destruïa.
Sí.
Però a mi em va donar igual. Llavors un dia vaig per allà i vaig dir, vull parlar amb tu. I a la porta estava amb uns amics i em diu, de què? I que és un tema personal. I llavors el tio es va aixecar, va venir amb mi, i li vaig dir, mira, he rebut per part de tercers aquesta informació i et vinc a demanar-te disculpes, perquè una cosa és la que tu i jo ens podem dir del nom del porc, però si jo he fet mal al teu fill, et demano disculpes perquè no hi ha res que permita que pugui fer... Si faig mal a un fill teu, a mi ja no compensa res. Sí. I el tio em va dir, accepto les disculpes, em va donar una abraçada,
carai.
I després vam estar parlant, i em va explicar precisament aquest dinar, em va dir, diu, mira, jo aquest dinar em vaig sentir molt còmode, vaig pensar que és d'una manera, em vaig sentir molt traicionat, no sé què, i a la porta, que la imatge que dona la porta és una,
sí.
Et tinc que dir-te que jo amb aquest home, jo ara tinc una imatge totalment diferent, però totalment diferent, no aquella espècie de dinosaurio que entra a una cristaleria, i vaig veure una persona molt humana, molt que estem molt, molt lluny de moltes coses, de plantejaments, però si jo ara pogués tirar enrere, t'asseguro que no escrivia en contra seva ni li diria el que vaig dir-li.
Clar. És, de vegades queda la força de la lletra impresa, eh? Jo també tinc aquesta sensació que tenia, i ara no, el mateix cas amb Louis van Gaal. El seu dia vam començar una aventura televisiva que es deia La Cosa Nostra, i a mi em va tocar fer el partit del centenari del Barça, que enfrontava el Barça contra, crec que era l'Ajax, centenari del Barça, o era el centenari de Cruyff. Bueno, doncs Van Gaal estava a una de les banquetes i em vaig apropar-me per dir, Luis, ¿puedes enviar, por favor, un saludo a los espectadores de la Cosa Nostra? Només això, ja està, nada más. I se'm va quedar mirant, però bueno, de poc em mata aquell home. Dic, no. Digo, estava escalfant, Estava escalfant. Tots dos equips escalfant el terreny de joc. Dic, no, Luis, tan solo que mires a càmera i digues La Cosa Nostra. I posis així el dit colze. Se'm queda mirant i no diu res. Jo, que bueno soy, em poso de genolls, Rosa Olucha, directora del No Pot Ser, un gran programa actual de TV3 i un talent extraordinari a la televisió, era la càmera, em poso de genolls, digo, mira, no hagas malas interpretaciones, porque no voy a hacer lo que tú pienses, pero te lo voy a pedir de rodillas y no haré más cosas. ¿Puedes decir La Cosa Nostra? No hago entrevistas. Digo, no, es que no es un... Yo de genolls, Es que no es una entrevista. Te estoy diciendo... Si puedes decir a cámara La Cosa Nostra, y ya está. Perquè això, evidentment, en roda de premsa, seria per mi un detall de mala educació davant de tots els companys en plena roda de premsa d'un partit, dir, ¿puedes decir La Cosa Nostra? No. Per tant, vaig demanar-li aquell moment. Són dos segons. Un segon, La Cosa Nostra, i ja està. No crec que despistes gaire. Però em diu, ¿no ves que estoy trabajando? Jo li dic, jo també. Es que yo también trabajo. ¿Puedes decir La Cosa Nostra? Em mira i no ho diu. I diu, bueno, aquí m'has trobat, xaval, aquí m'has trobat. Bé, passen els temps, passen els anys, i, casualitat, l'any 2006, quan jo dirigia Don Balón, se'm passa l'ordre que el proper convidat és Luis van Gaal. Bueno, havia de venir a les 2 de la tarda... Rebem un avís que vindrà a les 2:05. Diu, ai madre, la puntualitat holandesa, Rin, aquell timbre del primer segona del carrer Don Balón, del carrer Diagonal 435, obro la porta, pam, i me'l trobo allà. I aquell home Buenas tardes. I dic, no se'n recordarà. Anys després, no crec que se'n recordi de Rodillas. Potser sí, potser no. Jo crec que no, sincerament. Buenas tardes. És aquí la comida. Sí, hombre, Luis, què tal? Ens donem la mà. No vaig treure el tema, però durant aquell dinar, jo recordo que em vaig enamorar, però enamorar, aviam, no físicament, del personatge o de la persona. Bueno, vam veure la persona. Yeah. Clar, i es va expressar d'una forma que mai l'havíem vist en una roda de premsa. Es va treure la careta, es va treure la disfressa d'entrenador del Barça i em va semblar impressionant, em va semblar increïble poder parlar amb la persona, acceptant que durant la seva primera època a Can Barça no es va saber ni es va voler adaptar, vaig a repetir, no es va saber ni es va voler adaptar a la vida de Barcelona ni del Barça.
És que aquí estem amb aquella història que a vegades cometem errors per les dues parts. Jo recordo una vegada el Risto Stoikov em demanen des de la Terrassa, l'Associació Catalana contra el Càncer,
sí,
si pot anar al Risto a un sopar. No? I li vaig dir amb ell i em va dir que sí, que hi havia cap problema, que se'm va anar al sopar aquest un divendres, un dissabte, no sé com era. Amb l'única condició és que a les 12 o a les 11 i mitja, no me'n recordo, tenia que marxar perquè per les ordres que tenen d'horaris, a les 12 tenia que estar a casa seva. I vam quedar una mica, que ell anava allà a les 8 i a les 11 i mitja marxava. El tio va anar allà a les 8 i mitja, puntual, va estar fent fotos amb tothom, absolutament amb tothom.
Sí.
Encantador, mi primo, mi cunyau, la tia, tots aquests, vale? I clar, el tio tenia gana, i després a les 10 i mitja, a les 11, encara no havia començat, ja tots havíem acabat i encara no havia començat a menjar de la canjeta d'autògrafos que havia fet. I recordo que de cop i volta li toquen per darrere i li diuen, una foto. I l'altre diu, hombre, ja no, amb aquestes coses com és ell, no?
Sí.
Tengo hambre. Bueno, i jo li dic, mira, Risto, és que este chico tiene síndrome de Down, saps?
Yeah.
Hòstia, que jo me'n recordo que vaig pensar, dic, qualsevol veu ara mateix amb el Risto,
clar,
pensa que és un gilipolles.
Sí.
I ningú ha vist que ha estat 2 hores i mitja abans firmant autògrafos,
clar,
que el tio està menjant aquí, que té gana, i al final diu, a veure, deixeu-me menjar i després seguiré.
Sí, sí.
I a vegades, depèn de com agafes una persona,
sí,
pues
sí,
això,
sí.
Però el que diem, per les dues parts, perquè dius, bueno, a vegades també tens que sapiguem el Bengal, bueno, era com era.
Sí, sí, sí.
Buscava molts enemics on no els tenia. I a vegades
sí.
Dius, què costa? Bueno, això, alguns ho saben fer molt bé i altres no ho saben tant fer, també.
Per seguir amb la història d'un balón, us inventeu el Papa Noel d'un balón, que era disfressar a un futbolista de Papa Noel i treure'l a un número de Nadal.
Sí, sí, encara ho seguim fent, això, eh?
Ah, sí?
Sí.
Ah.
L'últim ha sigut el Joaquín.
Olé, no sabia. Ostres.
Sí. Dintre del que podem...
Sí.
I amb les condicions que estem ara, encara seguim intentant fer coses d'aquestes.
Sí. Però, clar, la llista de noms...
Sí, Messi.
Sí, Messi. Parles amb la persona que va fer la negociació. Sí.
Sí,
me'n recordo perfectament. Jo pensava, Messi començava a despuntar, encara no estava al primer equip, i deien, bueno... Sembla que promet, i sí. Jo
quan alguna vegada intento parlar amb algú i tal de lo que fem, parlo el del Messi i el del Maradona, són els Messi, Maradona i Pelé.
Sí.
Jo ensenyo com a dius, els millors articles que hem pogut fer, que t'ho faré.
Sí. Carai. El Sextra Liga, el Sextra Todo Futbol, Extra Segona B Tercera, van marcar una època que, a més, van estar copiats. Aquí no hi ha copyright, copiats, és a dir, la frase històrica que és no hay mejor manera de ser original que seleccionar bien lo que se copia. Això marca AS, Mundo Deportivo, Sport, especialment Marca, ho van fer molt bé.
Jo et dic una cosa, eh? Jo estic d'acord amb tu, però per mi, des del meu punt de vista, Marca... No és una extralliga, jo era una enciclopèdia, jo era el
que era
anual, no?
Sí.
A mi el que fèiem d'un balón, en el seu moment, quan no hi havia internet ni Wikipedia, em semblava l'ideal per poder seguir el disseny que vau fer, com ho teníem... Tot. Era, per mi era el més clar de tots, el més fàcil i el més pràctic. O sigui, Els altres estaven molt bé. Marc, no dic que no fossin molt bons, eh?
Sí, però per sí.
El producte de l'Extraliga era el millor de tots, el de Don Balón. Sense, per mi, que no sé cap mena de dubtes. Els altres tenien altres coses molt bones que nosaltres no teníem, però aquella Extraliga que fèieu, hòstia, a mi em semblava un producte per disfrutar, eh?
Era boníssim. Sincer, queda lleig dir-ho, però certament era molt bo, era molt bo. Amb aquest confinament que estem passant, hi ha cadenes de televisió, per exemple, Gol, i altres, com TV Sport 3, que estan aprofitant per llançar partits vintage. S'està posant molt de moda, i a més, la gent jove, i no tan jove, està adquirint un coneixement del futbol dels anys 70 i 80 extraordinari. Lo vintage vende, 50 es vende. Clar, a mi em demanen de vegades, ostres, Sergi, tu no tindràs una foto de quan estaves en Don Balón com si jo tingués l'arxiu? Aloisio o de Miguel i clar, jo tinc alguna, però no totes. Les fotos aquestes, qui les té? Es van vendre, no es van vendre?
Es van vendre. La veritat és que ara mateix no recordo qui les té, però el fotogràfic sí que es va vendre. I no sé com està, la veritat. No tinc ni idea.
Tu has de preguntar, Rogelio, el final aquest de Don Balón, que va ser inesperat, final inesperat, et va decepcionar molt?
Molt. Jo em vaig tenir... Ho vaig passar molt malament, molt. I a mi em va... Bueno, encara no tinc... Hi ha coses que no... que diguéssim que no he superat, no t'enganyaré. Diguéssim, una mica, jo crec que segueixo amb això... Perquè quan tu creus en una cosa, no, a vegades és dur veure la realitat, no? Però sí. A mi em va decepcionar molt, vaig quedar molt tocat, molt. Emocional, econòmica, personal, molt.
Clar. Va ser totalment inesperat quan... Bueno, sobretot el cop, no? Ja sé, entenc que la revista va ser alguna mena de degoteig dient adéu, perquè és veritat que la crisi apretava, no entrava gaire publicitat...
Sí, però sí, una qüestió... per mi una cosa és que dius, mira, vas fent gran, i l'altre dius que als 40 anys et mors. Dius, home, no. Diguéssim, quan un tio té 90 anys i diu, mira, s'ha mort l'avi Pepito, doncs, bueno, pues normal, és normal.
Sí.
Però quan tu tens 40... i dius, i et mors, dius, no, això sí que no. I com et mors, dius, mira, no és el mateix, mira, hi ha hagut, sinó que s'ha caigut a la vida del tren i l'ha passat sobre un tramvia, dius, no. Sí, jo vaig quedar molt tocat, molt decepcionat amb moltes persones, i a mi em va afectar molt, sí, normal.
Entre aquestes persones s'entén que hi ha el pare.
Sí, clar, el pare em deia, sí, m'ha decepcionat molt. Sobretot perquè, bàsicament, t'eduquen en qüestió amb uns ideals i resulta que aquests ideals ningú els compleix i dius, cony, això és un gilipolles tota la vida. I jo segueixo pensant que aquests ideals tenen que seguir funcionant, ¿vale? O sigui, jo crec que hi ha unes coses que no... Encara que diguéssim que les persones... És com quan dius... diuen el que està bé o el que està malament i no ho compleixen, d'acord? Jo crec que els ideals segueixen funcionant. El que passa és que quan la persona amb la qual tu confies cegament traiciona, et sents molt enganyat. Molt enganyat. Però, bueno, què vols que et digui? Jo vaig passar malament, però això no és... Hi ha gent que ho passa molt pitjor que jo, tu.
Sí, clar, entenc. Sí.
Quan tu te'n vas a l'hospital, veus algunes coses que dius, mira, aquí no... Adelante, que...
Sí. La vida continua.
Totalment.
Acabaré alt, que és com a mi m'agrada acabar les coses. Tindrem alguna oportunitat de veure, potser, no se sap mai, un Extraliga digital?
No ho sé. Jo m'agradaria. La veritat és que és una cosa que m'agradaria. El que passa que avui en dia els productes aquests, la forma és com treure la rentabilitat.
Sí, clar, sí.
I aquí és on jo no sé com fer-ho. Però sí que és una d'aquelles coses que a mi el tema de l'Extraliga m'agradava molt. Nosaltres vam fer uns números especials de cara a la Copa del Món i la Copa... Com una Extraliga.
Sí.
Amb una aplicació que vam fer nosaltres de Don Balón ara.
Sí.
Que va funcionar bastant bé.
Ah,
sobretot a la Copa Amèrica,
sí.
però el que també em vaig donar compte d'una cosa, que és que em va sobtar molt, i és que com que la gent tampoc té massa interès en... diguéssim, en, a veure si m'has d'explicar. Avui en dia la tecnologia et permet fer unes coses i tens unes com es diu això, unes possibilitats i tens que fer que aquesta immediatesa, aquesta rapidesa, la tinguis que tenir el teu mòbil, per exemple. Mm. I aquest punt, diguéssim, vam una mica...
La immediatesa de disposar de la dada al moment, la necessitat.
Vam fer com una espècie, com un d'arxiu semblant a el que era l'antic extraliga, però que no acabava de desenvolupar-se bé. Llavors, si aconseguíssim tecnològicament fer aquest producte que fos més ràpid, jo crec que podria funcionar bé. Però fins que no aconseguim agafar el que vol aquest tipus d'immediatès que necessita la gent, no ho aconseguirem.
Com aplicar? Que ara tothom diu implementar, però bueno, tota la vida s'ha dit aplicar. Bueno, doncs direm implementar, però a mi m'agradaria aplicar. Com aplicar?
Ara són, com es diu això, influencers, abans eren opinadors. No?
Com aplicar la nova tecnologia a un producte que sempre ha funcionat. Rogelio Rengel, fill del fundador d'On Balón, ha estat un plaer tenir-te avui als 50ers. Tu no ets 50er, crec, però desitgem molta pau i molta salut.
Espero arribar a prop.
Ja veuràs com sí. Una abraçada, Rogelio.
Gràcies per trucar-me.
Adéu.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772. Ahora yo que vine a ser el mundo
que mi latido es tuyo. Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Coneixes Audax Energia? Som una companyia catalana que subministrem energia 100% verda i renovable, produïda sense contaminar l'aire, ni l'aigua ni la terra. Està compromesa amb el planeta i estalvia és possible gràcies a Audax Energia. Entra a audaxenergia.com, contracta la llum o el gas i gaudeix de l'energia verda sense tràmits, ni talls ni molèsties, perquè nosaltres ens encarreguem de tot. Audax Energia, l'energia que consumeixes, diu molt de tu.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona, dirigida a professionals, funcionaris, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona, especialment en aquests dies de confinament, que encara estem en confinament arran de la pandèmia provocada pel coronavirus. Per exemple, avui, dilluns 25 de maig, m'agradaria recordar que la Diputació aprova destinar 22 milions d'euros al sosteniment de les escoles Bressol. Aquesta partida es distribueix en dues línies. La primera, 9.200.000 euros, potser una miqueta més, per complementar el suport econòmic ja concedit anteriorment, de 12 milions d'euros, pel curs 2017-2018, per alumne i 875 euros per alumne equivalent. D'altra banda, la segona línia, de 12 milions d'euros, està destinada a sufragar les despeses del curs 18-19. Abans 17-18 i ara 18-19. En aquest cas, els governs de cada província de la Diputació de Barcelona tenen fins al dia 30 de juny, rapidito, que se m'acaba el tiempo, fins al dia 30 de juny per informar a través del portal municipal de tràmits del número d'alumnes equivalents que havia el curs per tal de poder fer la distribució a nivell municipal d'aquest esport. Cal recordar que el suport de la Diputació de Barcelona en l'impuls i el sosteniment de les polítiques d'escola Bressol tenen ja, no és d'ara, tenen una trajectòria consolidada. L'escolarització permet, per la seva banda, millorar les condicions per conciliar la vida laboral i familiar, així com multipliquen les oportunitats de creixement econòmic i d'inclusió, i a més del progrés social, per tots els seus membres.
Fins aquí, En Línia, un espai de la Diputació de Barcelona pel programa Cinquenters de Ràdio Estel. Teniu més informació a diva.cat.
Família, us diré una cosa. Any 2003, estem a l'any 2020. Jo tenia un programa cara al públic a l'antiga Com Ràdio, a la desapareguda Com Ràdio, i em van dir, se'ns presenta un noi al matí dient, hem set tots els països del món de memòria. Molt bé. Sergi Mas, com vols que te'ls digui? De l'A a la Z, de la Z a la A, o te'ls dic per situació geogràfica? Jo, caram, vas fuerte, noi. És que fem el programa avui cara al públic. És igual, ho puc fer cara al públic. I li poso una mica més difícil. Dic, mira, para chulo yo, para chulo mi pirulo, que deia aquell de Gran Hermano. Sí, i mira, me'l diràs per situació geogràfica, ¿vale? Però en menor temps possible. No pots estar 20 minuts, diem, Antilles Holandeses, República Dominicana. No. Amb un temps mínim possible. I ho va fer.
Todos los países del mundo, el tiempo empieza ya.
España, Andorra, Francia, Gibraltar, Portugal, Francia, Italia, Mónaco, San Marino, Santa Sede, Malta, Suiza, Australia, Liechtenstein, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Reino Unido, Irlanda, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, Yugoslavia, Macedonia, Albania, Grecia, República Checa, República Eslovaca, Hungría, Bulgaria, Turquía, Chipre, Polonia, Rumanía, Ucrania, Bielorrusia, Moldova, Estonia, Letonia, Lituania, Rusia, Noruega, Suecia, Finlandia, Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania, Cabo Verde, Argelia, Tunisia, Libia, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Palestina, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Cuba, Ecuador, Bahrein, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Turkmenistán, Tayikistán, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Mongolia, China, India, Nepal, Bután, Bangladesh, Sri Lanka, Tailandia, Myanmar, Malasia, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Camboya, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Sudáfrica, Lesoto, Swaziland, Madagascar, Mozambique, Tanzania, Kenia, Senegal, Gambia, Guinea, Bissau, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Togo, Ghana, Benín, Timor Oriental, Uganda, Burundi, Ruanda, Malawi, Etiopía, Eritrea, Djibouti, Somalia, Botswana, Zambia, Zimbabue, Argentina, Chile, Islas Malvinas, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Jamaica, Haití, Bahamas, Antigua, Barbuda, Trinidad y Tobago, San Cristóbal, Nevis, San Vicente, Santa Lucía, Barbados, Granada, Antillas, Holandes, Guadalupe, Martinica, Dominica, San Pedro y Miguel, Suramérica, Uruguay, Holandesa, Guayana Francesa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Fiji, Kiribati, Vanuatu, Tuvalu, Nauru, Samoa Occidental, Tonga, República de Palau, Estados Federados de la Micronesia, Islas Marshall, Islas Salomones, las Marianas del Norte, Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Groenlandia, la Antártida, Islàndia, i jo crec que ja estamos.
Sí, senyora!
Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare.
Ai, quins moments, recordar això, aquest rècord mundial de dir tots els països del món en només un minut i 10 segons. Quina velocitat va agafar aquell home. Mirarem de tenir-lo un dia aquí, a l'estudi, físicament, i que m'ho digui de la A a la Z, de la Z a la A, per ordre geogràfic i per ordre random. Digues el que vulguis, però digue'ls tots. M'agrada aquesta música, m'agraden aquestes habaneres. Aquests dies de confinament, clar, ens força a tancar-nos tots a casa i ens dona, en molts casos, massa temps lliure. Ara sembla que arribem a port i ens mereixem recuperar les tradicions i els plaers de sempre amb els de sempre. Gaudir d'aquelles trobades al voltant d'una taula... És que aquí estem parlant, amic Toni... Trobades al voltant d'una taula degustant anxoves de l'escala Magdalena Surada. Les de sempre, les de tota la vida, les úniques, les genuïnes, les que tenen l'etiqueta de color blau. Anxoves de l'escala Magdalena Sureda, que va ser la filla del fundador i l'ànima de l'empresa durant més de 50 anys. Anxoves amb un color de fusta rogenca elegant, brillant, amb aromes marins i sabó iodat acompanyades d'un bon pa amb tomàquet, que és exactament el que farem ara. Anem a fer unes anxovetes de l'escala? Sí? Vinga, família. Us diem adeu i fins demà. Adeu.
No m'ho privis, dolça mare, ja sé amb quantes